todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gracias, Carlos. Comencem, Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des de la 17a edició del Dia Mundial del Turisme des del Castell de Villart a Girona. No sé si sentiu de fons, precisament, la benvinguda als viscomtes de Villart. Acabem de sentir els trabucaires, abans d'entrar en directe, que feien 23... Sí, salves, correcte. 23 salves en honor als vescomtes en aquesta inici de celebració d'aquesta 17a edició del Dia Internacional del Turisme. Parlarem amb tots els protagonistes, però abans, com sempre, anem a veure com tenim el temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Quina sort que tens, l'Empordà, que guapo, eh?
Home, tu diràs, tu diràs.
Castell de Villart, un espectacle, eh?
No m'ho mereixo, no m'ho mereixo.
Com que t'ho mereixes?
Fan... Sí. No, home, això és massa per mi, no sé si estic a l'alçada.
Més hauries de viatjar, home, més hauries de viatjar.
I tant, això tens tota la raó. Com tenim el temps per viatjar, Carlos?
Doncs mira, hem començat la setmana amb el vent com a protagonista, sobretot al meitat sud, amb cops forts de mestral a les Terres de l'Ebre, també tramuntant a l'Empordà, fins al migdia, principis de la tarda. Un dilluns en general de cel serè, algunes nuvolades a la Catalunya central i costa de Barcelona i temperatures al lleuger ascens. 21 graus a Tarragona, 18 a Barcelona, 17 a Girona, 14 a Lleida i 11 graus a Andorra Vella. Comença a arribar la fred, eh?
Sí, senyor, la fresqueta i les temperatures que apunten a que baixaran més de cara al cap de setmana vinent. Bé, com tenim la xarxa viària? Què tal el transport públic?
Doncs mira, amb complicacions xarxa viària, hi ha cua a l'autopista P7 a Calafat, 6 quilòmetres de retenció, direcció sud, hi ha un accident més a dalt, a la B30, és el lateral de la P7 al Vallès, a Cerdanyola, també hi ha retenció, direcció Tarragona, a la ciutat de Barcelona, a Ronda del Litoral, un carril tallat a Montjuïc, hi ha un vehicle averiat, hi ha 2 quilòmetres de cua, i a la C58, l'autopista del Vallès, hi ha retenció al nus de la Trinitat per accedir a les rondes. El transport públic avui, de nou, aturades parcials als autobusos de Barcelona, de 2 a 4 de la matinada i de 10 a 12 ja s'han fet aquestes aturades amb uns serveis mínims del 33% i amb normalitat i també amb algunes aglomeracions, tot i que avui és festa a la ciutat de Barcelona, i a la resta de la jornada els serveis mínims són de només el 20%, eh?
A Barcelona l'acceptació serà mínima perquè avui, com tu ben dius, és la festivitat, en aquest cas, festiu.
Sí.
Però a partir de demà, que ja comença a ser ja és laborable, possiblement la qüestió serà més seriosa.
Sí, perquè la vaga dura fins al dia 30, eh?
Correcte.
Recordem-ho, tota aquesta setmana encara.
De l'actualitat que en destacarem, Carlos?
Doncs mira, dues ressaques. Una, la dels aldarulls gravíssims que s'han produït a la ciutat de Barcelona, sí, la nit del dissabte, amb uns 500 vàndals que van arrasar doncs, una part de la plaça Espanya i molt bona part del carrer Creu Coberta. Hem estat aquest matí al lloc dels fets, hem pogut parlar amb alguns comerciants, tot i que les botigues estan tancades, però sobretot els que comerciants que ho tenen obert encara, que són una mínima part, i també els habitants, els que viuen en aquesta zona de concoberta, doncs explicaven que estan una mica cansats, ja que reiteradament, doncs, i cada cop que hi ha algun esdeveniment, doncs, a la zona de la plaça Espanya sigui, doncs, l'objectiu d'aquests 500-600 vàndals que es dediquen ja per norma a destrossar la ciutat i a fer, doncs, destrosses importants, com s'ha pogut veure, motos pel terra trencades, aparadors i botigues saquejades, en fi, un autèntic desastre. Els escoltarem al migdia i també parlarem amb les associacions de comerciants de la ciutat de Barcelona. Marxarem també fins a Tarragona. També hi ha ressaca avui, està fent balanç de les inundacions que van afectar sobretot divendres tard de nit a tota la part baixa de la ciutat de Tarragona, la zona del Serrallo, la urbanització La Romana. Parlarem amb els veïns també d'aquesta urbanització de La Romana i també amb algun restaurant, amb algun comerç del barri del Serrallo castigat pels aiguats. Alguns establiments van quedar completament anegats i també les queixes, evidentment, que es miren sobretot cap a les assegurances, no?, que diuen que passen la pilota als ajuntaments i els ajuntaments els hi tornen la pilota a les asseguradores, no?, i el pobre damnificat al mig.
Això passa. Doncs, Carlos, gràcies, a la una
més.
Molt
bé. Adéu, bon programa.
Després, l'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Doncs mira, després del partit de bàsquet del Barça, no sé com estic.
Miri, es pot ajuntar vostè amb el director de COPE Showtime, l'Alberto Díez, que tampoc acaba de passar net les conclusions. Aviam, és el primer títol de la temporada, és la Supercopa ACB, que va guanyar el Madrid a la pròrroga, en un partit d'anades i tornades, perquè el Barça no va saber rematar el Madrid quan va defensar molt bé la seva cistella, i el Barça no va saber aturar el Madrid quan, en un impuls de rampell, doncs, de la mà, sobretot del Sergi Llull, doncs, va arribar a remuntar el partit i a acabar definint-lo a la pròrroga. Bueno, és una temporada complicada aquesta pel Barça de bàsquet, un Barça de bàsquet que, recordem, ahir no tenia el seu jugador franquícia, a Nico Mirotić, que continua recuperant-se d'aquest problema al tendó d'Aquiles. D'això en parlarem, evidentment, avui a Esports Cope, sobretot a la plana poliesportiva, però hem d'estar mirant com estem mirant a la ciutat esportiva del Barça. Ja tenim a dins el doctor Pruna, ja tenim a dins el Xavi Hernández, i hem de veure què passa amb el futur de Ronald Araujo. Recordem, aquesta avulsió al tendó llarg de la cuixa dreta, lesió amb la selecció de l'Uruguai, que ara té els dos clàssics camins, quan un futbolista es lesiona de mitjana gravetat, o tractament conservador o tractament de quiròfan. En realitat, entre el tractament conservador i el quiròfan, només n'hi ha dues setmanes de diferència. Seria dues setmanes més de baixa en cas de passar pel quiròfan. Però, clar, hi ha un Mundial pel mig. Què vol fer el jugador? Forçar per jugar al Mundial, fer un tractament conservador i mirar de recuperar, i aprofitant que la convocatòria del Mundial és de 26 futbolistes, entrar-hi? Tot això s'ha d'abordar, evidentment, i ja li faig spoiler.
Endavant.
Protagonitza la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Entendríeu que Araujo no superés per d'aquesta manera anar al Mundial? Araujo i la resta de jugadors que han acabat tocats en aquest calendari FIFA, per exemple, hem de veure què passa amb Memphis Depay, aquest problema a la part de darrere de la cama esquerra, i d'altres jugadors com De Jong.
Mala sort del Barça, eh? És com un virus que s'està encarnissant d'una manera terrible amb el Barça.
Miri, portàvem una temporada immaculada. Immaculada, sí, sí. Però immaculada, de cap lesió, sí, sí. Cap problema, cap contratemps, cap estrabada, cap... No, res, fins que, escolta tu, de cop, Araujo, Jules Koundé, Dembélé, De Jong, Memphis, etcètera, o sigui que, doncs, bueno, certament mala sort, si és que no s'esbrina algun altre component. Però bueno, a l'Espanyol, l'equip no torna a la feina fins demà a la tarda, però clar, van muntar un amistós a Cornellà, un partit entre el Marroc i Xile, i va passar el que va passar, que molta gent es va prendre la justícia per la seva mà, va envair el camp, va causar uns desperfectes, etcètera, o sigui que cal veure ara com quin recorregut té aquest tema, i sobretot si l'Espanyol decideix o no decideix tornar a cedir l'estadi de Cornellà Prat per alguna d'aquestes promotores que organitzen aquests partits internacionals, perquè clar, que arribi gent i et faci malbé l'estadi, doncs tampoc és plato de buen gusto, que s'acostuma a dir. I de la jornada de la Primera Federació, dues notes, els incidents al voltant del Cornellà-Castellón i també el debut de Pablo Torre a les files del Barça Atlètic.
Molt bé, José Luis, a la una més. Gràcies.
A la una més, senyor. Fins després.
Fins després. I de seguida tindrem aquí i parlarem amb el senyor Antoni Escudero, que és president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, per començar a obrir boca en aquesta festivitat. Recordo que el Dia Mundial del Turisme és demà dimarts, dia 27, però avui ho celebrem aquí al Castell de Viard, a Girona. De seguida en parlem amb l'Antoni Escudero, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al máximo. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con las...
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estem en directe des del Castell de Viard. Demà dimarts dia 27, és el Dia Internacional del Turisme, dia que celebrem, doncs, precisament, una jornada per celebrar un dels motors econòmics del país. Avui ho celebrem, avui dilluns, des del Castell de Viard a Girona, i per començar a parlar, parlem amb el senyor Antonio Escudero, president de la Federació. Senyor Antonio Escudero, president de la Federació, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies per estar aquí vosaltres també.
Home, benvingut. Soc jo el que vinc aquí més aviat. Bé, Antoni, d'entrada m'agradaria que comencéssim fent un repàs general. Com ha estat la temporada turística?
La temporada turística, estrictament, els dos mesos i mig de temporada ha anat bé. Hem tornat pràcticament a números del 19, la veritat és que ha anat molt bé. Sí que és veritat que els turoperadors no se van contractar i no han vingut, i bueno, les pernotacions han sigut menys, però en general ha anat bé. També és un tema que, doncs, i haver tingut molta gent, els beneficis s'han minvat pel tema dels increments de preus i que el sector no els ha aplicat, però bueno, és el que hi ha i tenim que aguantar aquest tema.
Però és que venim d'on venim, i si mirem cap endarrere estem venint d'una pandèmia, venim d'uns temps molt durs pel sector. És a dir que, encara tot això que has dit, ostres, podem estar contents, no?, amb aquestes xifres.
Sí, han sigut dos anys molt d'usos. La veritat és que ho hem passat molt malament, tancaments totals, tancaments perimetrals, però bueno, era el que hi havia i hem d'assumir-ho. Ara, pràcticament, hem tornat a la normalitat, però amb això no hi ha prou, perquè estem en una crisi econòmica molt potent, i a més que és internacional pel tema de les energies, del gas, del petroli, i això ho paguem molt car, i bueno, els empresaris s'hauran de fer de l'hostaleria, de la restauració, segurament que aquí hi haurà un abans i un després i tot això no acaba ràpid, perquè no es podran aguantar, doncs, aquests costos sense pujar preus. I si els preus pugen, doncs després segurament que els moviments no seran tants.
És que, Antoni, plou sobre mullat, eh? Sí, sí. En aquest cas, plou sobre venint d'on venim, com deien, i ara estàs posant a sobre la taula tots aquests efectes que tots coneixem. Comencem pels preus. Clar, aquest any, possiblement, al ser el primer, l'hostaleria no ha subit totes les pujades, però, com tu dius, això tard o d'hora haurà de ser així si continuen aquesta pujada de preus, no?
Mira,
econòmicament, el sector, com afrontarà tot això?
Mira, el sector no afrontarà bé. Nosaltres acabem de fer la Federació d'Hostaleria, que ja tinc aquí una enquesta,
sí,
amb els associats de comarques gironines, que diu, parlaven de costos de l'increment. Diu, l'increment de la llum, en comparació a l'any 2021, ha estat un 100%. L'increment del cost del gas, respecte al 2021, ha sigut un 130%. la preocupació de la continuïtat de la pujada dels preus durant el temps és conseqüència
sí.
que empreses, sobretot petites del sector, es plantegin en un percentatge que està entre un 60 i un 65% de tancar els seus negocis.
Però això és molt dur,
És molt dur, és molt dur. La realitat és aquesta, això està fet solvent, és una enquesta solventa que s'ha fet des de les associacions i la federació, i es preocupa moltíssim perquè ja no és solament l'increment de preus, és l'increment de preus, és la falta de personal, és, bueno, pues tot el que
són
està... Són molts temes,
eh?
La conjuntura internacional, les energies, o sigui, va tot plegat. Per tant, aquí passaran coses i jo crec que hem d'estar preparats perquè hi haurà un abans i un després de tot això que està passant. I primer la pandèmia i ara doncs, aquesta guerra internacional, aquest conflicte internacional que es portarà molts problemes.
Bé, tot això possiblement caldrà que demanar ajudes, caldrà demanar alguna avantatge pel sector perquè tot això que estàs dient no passi, perquè sobretot els petits, el que no puguin afrontar tot això, puguin mantenir-se obert, no?, d'alguna forma.
És que també tenim un altre problema, perquè la gent que ja va a demanar ICOs, que se'ls va ajudar dels ICOs, se'ls va demanar els ICOs, amb el diners aquests, doncs han aguantat, i ara han de tornar això al 23. Però al 23 la gent, com ho pots entendre, el que t'estic explicant, no està preparada
Clar.
Per pagar això, per tornar aquests ICOs, i nosaltres volem pagar. Doncs què passarà? Passarà que... haurem de parlar amb les administracions, ja està parlant, i avui també vull dir-ho, de que els polítics han de fer alguna cosa, demanen que facin alguna cosa per això tornar a prorrogar una altra vegada, com a mínim per salvar els mobles que es puguin, però la situació és complicada.
Però possiblement només cal temps, no? Perquè la gent, ara després de vacances, malgrat la inflació, ha sortit, té ganes de sortir, possiblement és la gran arma que pot tenir el sector per intentar que tota aquesta... Clar, però cal temps, cal veure com es evoluciona la situació,
sí,
no?
Sí, la gent té ganes de sortir, mentre que hi hagi en Espanya treballant 19 o 20 milions de persones, doncs això serà important, però aquí s'està alimentant amb una sèrie de gent que segurament que ho necessiten, però quan falta mà d'obra en tots els sectors... Mm. i que no es troben ni per recaptar fruites, ni temporades de qualsevol tipus d'oli, ni per temes agrícoles, ni per mecànics, ni per fusters, ni per res, i ni per camarers, generalment és l'últim que la gent vol fer, encara que els paguis no és un tema que no és vocacional, i doncs haurem de canviar una mica la política, haurem de canviar el pensament de les persones, perquè una societat com l'espanyola, que vivim pràcticament del turisme, la indústria més important de l'estat espanyol i de Catalunya és el turisme, doncs l'has de cuidar i han de posar els mitjans perquè això funcioni.
Possiblement seria el moment de començar a pensar en diversificar, no? En fer... més que diversificar, desestacionalitzar. Aquesta és la paraula.
Que és
possiblement un dels reptes pendents des de fa molts anys, tot això.
Sí, nosaltres...
I possiblement amb aquesta situació encara es fa més urgent fer tot això.
Sí, nosaltres hem parlat ja diversos anys, jo ho he parlat i avui també ho parlarem, i s'està parlant amb les administracions, però ja veus, han canviat lo del tema del calendari escolar.
Això ha estat mortal, eh?
I ni ens han avisat ni s'han posat en contacte amb nosaltres.
Ah, no?
No. O sigui, en absolut, a nosaltres no ens ha avisat ni ens ha consensuat, ho han de fer per decret i Santes Pasqües. I el que ens agradaria seria doncs, que se treballés bastant el tema de les vacances, perquè aquí hi ha dos temes.
Sí.
Un, el tema és que els nens, quan fan vacances, han de tenir els pares. Llavors, s'ha de fer un calendari de vacances juntament amb les empreses. Però després, o sigui, també és importantíssim que tot això doncs, se porti a terme, perquè si no es fa, doncs què ens passa? Ara, en aquests moments, que tenim a l'agost, que és el mes rei, doncs una quantitat de gent que som incapaços d'atendre-la bé, de tenir lloc, i que les carreteres, tothom està col·lapsat. Quan tot això s'hauria de esponjar una mica
Clar.
I seria més interessant per les empreses, podien atendre millor, la gent també estaria millor, però que tothom surti a l'agost, jo crec que hi ha països que ja ho han posat en marxa, com ara França i Alemanya,
sí.
I nosaltres...
Fa temps que s'ho havíem posat en marxa. Però aquí com ha afectat? Clar, s'ha parlat molt d'això, i quan s'ha parlat amb el sector, diuen, ostres, és que s'han carregat tot el mes de setembre. Vull dir, que fins al 15 de setembre... hi havia una bona ocupació i aquest any possiblement s'ha reduït, almenys pel que he pogut sentir, només els caps de setmana. Vull dir, s'ha encarregat una bona part,
sí,
no?
Sí, o sigui, aquí han escurçat per davant perquè si començaven abans del setembre, la gent que estava a l'agost ja tenia que venir per preparar-ho tot.
Clar, clar.
I després, si començaven el 12 o el 14 en funció de l'11 que India caia, doncs també perquè s'ha acabat abans. S'han fotut en 3 setmanes de vacances, 3 setmanes que eren molt bones, però bueno, el conseller per arte de màgia i se n'explicarà a ningú, ho aproven, i nosaltres doncs, som els damnificats, com sempre.
Antoni, fem alguna previsió optimista? Què veiem de... Bueno, igual no és tan optimista, però
no.
si parlem i mirem cap al futur, quina previsió hauries de fer?
Jo soc optimista.
Ja sé que no tens bola de vidre, ni...
Jo soc optimista per naturalesa. Jo el que vull és que els nostres... No només demano una cosa. O sigui, que els nostres governants, que en definitiva són els que acaben decidint què li passa a la ciutadania, que ens escoltin, que pactem lleis amb ells i que anem de la mà, perquè si cada un va per un costat, això mai es posem d'acord.
Parlar amb les federacions, parlar amb els afectats en tot cas,
per,
no?
Les associacions històricament han estat per això, per interlocutar amb els governs i acordar i fer acords. Ara en aquests moments, o sigui, els únics acords que se fan és amb els sindicats amb el tema laboral, de convenis, això sí que ho firmem, però amb les administracions, bueno, algun tema concret, però no gaires coses, perquè ara tothom tira pel dret. I nosaltres pues, bueno, creiem que no estem lo suficientment representats ni i escoltats per les administracions.
Bé, jo volia parlar, sobretot perquè el turisme rus, el turisme de l'est, és un turisme important, i aquest any parles dels tus operadors que no han funcionat com havien de funcionar, evidentment, per una qüestió òbvia, la desgràcia de la guerra. Com ha afectat tot això?
Ha afectat molt, o sigui, de russos i ucranians...
S'ha notat molt?
S'ha notat moltíssim. O sigui, el turisme rus pràcticament ha desaparegut. Els ucranians i són gent que amb un poder adquisitiu bastant important. Hi ha una convulsió terrible a l'est d'Europa, en tot l'est d'Europa. Ja no és solament Rússia, Ucrània, però també tenim Polònia, que encara que sigui un país ja de la Unió Europea, però són països que també tenen... O sigui, les oles arriben sí. Fins allà, no? I això, doncs, fins que no hi hagi una estabilitat, doncs no serà fàcil. No serà fàcil.
És una qüestió també d'administracions, en tot cas.
Bueno, el problema que jo veig aquí és que... Bueno,
però hi ha sensibilitat? Per part de les administracions em refereixo, bueno, d'arribar a acords
jo
i de...
Jo crec que ara en aquests moments estem en un moment molt complicat. Les administracions no són el que eren. Jo me'n recordo, jo fa 19 anys que soc president de la Federació d'Hostaleria, i abans parlaves amb les administracions, t'escoltaves, te reunies, venien, se preocupaven. Ara és tot com més tecnòcrata, no? Són uns tecnòcrates que han posat allà, que segurament que ells pensen que ho fan bé i segurament que s'hi han preparada, però és que no són ells sols que han de decidir. Han de decidir-ho entre tots, perquè això és una societat que l'han de portar entre tots, els treballadors, tot tipus d'administradors, els polítics, els empresaris, han de treballar tots conjuntament. Si no treballen conjuntament i els polítics s'imposen les lleis que han de fer, crec que no anem bé.
Doncs senyor Toni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de Comarques de Girona, gràcies per aquesta xerrada i que gaudeixi del Dia Internacional del Turisme. Avui i demà, avui que ho celebrem aquell que és el de Viard, i demà que és el dia que toca també.
Bueno, vosaltres també esteu aquí, també
com direu. No ho dubtis, per això estem, eh?
I participeu a la festa. Moltes gràcies per ser-hi.
Gràcies aquí per estar amb els nostres micròfons. Bueno, de fet, l'edició mundial d'aquest any, del 2022, es durà a terme a Bali, a Indonèsia. És on estarà la celebració mundial d'aquest dia del turisme, que és demà, dia 27. Hi ha un lema, que és repensar el turisme, que bé, està reconeixent bàsicament l'Organització Mundial del Turisme les oportunitats que el turisme ha generat i que segueix generant i que, per fortuna de tots, i sobretot del sector aquí a casa, continuarà generant. De seguida parlarem amb el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, el senyor Enric Dotres, i en parlarem amb ell, aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
En aquesta 17a edició del Dia Mundial del Turisme que estem celebrant avui dilluns, dia 26, el Dia Mundial serà demà, però avui el celebrem des del Castell de Villart, parlem amb el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, el senyor Enric Dotres, que el tenim aquí amb nosaltres. Enric, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Feliç Dia del Turisme.
Moltíssimes gràcies.
Avançat, però bé, ja va bé.
Bueno, nosaltres hem d'anar un pèl per davant per demà estar preparats per el que necessita el nostre públic.
I això necessita l'hostaleria, sempre anar un pas per davant de tot això.
Per descomptat, això hem intentat sempre i com no pot ser d'una altra manera, durant la pandèmia també.
Bé, és una pregunta obligada, parlar de com ha estat la temporada.
Juliol i agost ha estat molt bé. Fins al 30 de juny va ser molt difícil, molt complicada, però juliol i agost de moment ha funcionat molt bé.
Bé, el cas és que abans estàvem parlant precisament de com ha perjudicat l'avançament de classes del curs escolar que s'ha carregat 15 o 20 dies de setembre. A Lloret també ho hem notat, tot això?
Per descomptat. Aquests 15 dies, la veritat és que han fet un final d'agost i un primer quinzena de setembre difícils. Ha sigut difícil perquè ningú ens ho esperava compensar-ho amb altres mercats. I bé, esperem que octubre i novembre ens funcioni una mica millor que setembre.
S'ha de repensar el turisme? És un dels lemes del Dia Mundial del Turisme que celebrarà demà. Un dels lemes és repensar el turisme. S'ha de repensar el turisme avui en dia?
Jo m'atreviria a dir que no, i explicaré el per què. Perquè el turisme l'hem repensat sempre.
Constantment, cada any, perquè és que si no, malament rai, eh?
Cada dia. O sigui, nosaltres sempre històricament, com bé dèiem, hem d'anar per davant del que desitja el nostre client. I el turisme és una indústria de felicitat, ens hem d'avançar a saber allò que voldrà el nostre públic i poder-li oferir perquè quan torni tingui ganes de tornar a venir i hagi trobat allò que no esperava. Mm.
Com està afectant tot? Perquè, clar, tenim la desgràcia que, a més, està plovent sobre mullat. Parlem, venim d'on venim, d'una desgràcia de pandèmia, amb morts, tancaments, ruïna. Ara tenim uns preus, una inflació, tenim uns preus de l'energia que ja abans de la guerra d'Ucraïna les teníem. Això com ho afronta el turisme? Per la part que et toca respondre
bé,
això.
Ho afrontem d'una manera molt difícil i complicada, intentant fins on ens és possible ajudar les empreses, buscant alternatives amb empreses assessores de primera línia, per tal de, dintre de... és igual, de la riesa que són aquest augment de preus, doncs poder-ho minimitzar una miqueta amb aquestes grans empreses que són negociadores de paquets importants d'energia. Intentem ajudar els nostres associats amb aquesta línia fins on és possible. Tots sabem que fins allà on voldríem ajudar no ho podem fer-ho, perquè voldríem poder mantenir els costos que teníem abans, com bé dèieu, però això ens està fent que sigui molt difícil i estem molt preocupats pel tancament de les nostres comptes de resultats.
Clar, i aquí hi vaig jo. Suposo que després de tot el que hem passat ja... Quants tancaments hi ha hagut a Lloret? Hi ha hagut tancaments, en aquest cas, per qüestió de la pandèmia, de no poder afrontar tot el que teníem a sobre?
A nivell d'hotels, d'allotjament, que és el que més represento, sí. No hi ha hagut tancaments. Hi ha hagut alguna empresa que sí que s'ha repensat i ha reformat o està fent reformes en aquests moments i està pendent d'obrir-se, però, per sort, fins avui no hi ha hagut tancaments, el que no sabem d'avui en endavant què passarà. Sí, és cert que s'han tancat algunes empreses, han fet la temporada més curta, no han allargat tant per la part final degut als costos, a l'augment de costos energètics principalment i de la matèria prima.
Enric, i el futur com el veiem? A partir d'aquí què?
El futur el veiem bé, com no pot ser d'una altra manera.
Sí, perquè hi ha ganes, la gent té ganes.
Amb
no?
moltes ganes. Els nostres clients, jo dic que a l'índex més gran són clients repetidors. Al nostre client li donem molta confiança. Inclús client europeu que s'anava cap a altres destins, ara estem siguent un destí refugi, on realment quan venen troben allò que necessiten i que precisen. Ens hem convertit en un destí, inclús per públic de proximitat, que pràcticament no ens coneixia i acostumava...
Home, no coneix a Lloret... Estem parlant, Enric, aquí sí que...
Cert, però històricament tenim un públic especialment gironí que marxava més cap a altres zones que no pas cap a la zona sur de la Costa Brava.
Això sí.
Ens han visitat, ens han conegut... I la veritat...
és més turisme anglès, internacional, Lloret, potser?
Bé,
i ara és aquesta porta que s'obre a turisme d'aquí?
Jo, no, aquí això és un fals rumor, per dir-ho així.
Per qui volia que em responguessis? Sí, digues.
Perquè realment nosaltres tenim un 25% de client català i espanyol, tenim un 23% de client francès, i a darrere ens venen molts mercats. Lloret té molta diversificació, això sempre ens ajuda en moments dolents, com és l'anglès, el belga, l'holandès, el polac, l'italià, etc, etc, el rus, que en aquests moments el patim i no el tenim, l'ucraniès, que també és important i el patim, perquè no el podem tenir, però esperem poder-los recuperar quan toqui.
Bé, tinc dues preguntes. La primera és, la paraula és desestacionalització. És la gran paraula que possiblement és un dels reptes del turisme des de sempre, no? No tenia aquelles temporades superfortes, sinó més que tenir una forta, però també repartir-la durant tot l'any. Això com s'afronta?
Bé, nosaltres, principalment des de Lloret, ja acostumàvem a tenir temporades entre 8 i 9 mesos, i ja portem anys intentant desestacionalitzar. No tot el que voldríem arribar, però s'afronta organitzant. És a dir, el nostre client sempre busca coses per ser feliç. I per ser feliç...
Home, quan te'n vas de vacances, és el que vol ser feliç.
Només Enric. Volem això.
Clar, llavors, passar-ho bé, està bé.
Els hi hem de crear experiències per tal de que vulguin tornar i vulguin venir fora de lo que és la temporada alta, per descomptat.
És un bon què, això, perquè, clar, l'altra pregunta, ara, i afortunadament, doncs torna a certa normalitat, i parlo de la massificació. Clar, per tenir aquesta experiència, possiblement, cal no morir d'èxit. Això com es gestiona, tot això?
Bé, jo dic que els esdeveniments que s'organitzen han de ser petits i molts. No poden ser un sol de molt gran, sinó que han de ser diferents experiències que donguin resultat en aquells desitjos o aquelles necessitats de cada família o de cada persona o de cada parella. És a dir, no tothom vol un parc temàtic i no tothom vol una discoteca, no tothom vol activitats aquàtiques i no tothom les vol de natura. Doncs hem de ser capaços de crear un cartipàs,
un ventall
d'experiències diferents i molt diversificades per tal de que la gent no es trobin tots fent les mateixes coses.
Estem parlant precisament de totes les possibilitats que tenen les comarques gironines de turisme, parlem en aquest cas de Lloret. S'està explotant tot com s'ha d'explotar de forma organitzada i traient tot el profit, els recursos que tenim, en aquest cas parlem del turisme.
No, jo crec que ens queda molta feina per fer.
Has estat molt clar aquí, no has dubtat. Ha estat més llarga la pregunta que no pas la resposta.
Ni més ni menys. Ens queda molta feina per fer, aprofitem molts dels recursos que tenim, diversifiquem tot allò que podem, però ens queda molta feina a organitzar-ho, a fer-ho de tal manera que el nostre client ho pugui disfrutar. Ho hem de posar fàcil perquè el client, jo dic, de la costa pugui anar cap a l'interior i el de l'interior cap a la costa i la gent pugui fruir de tot el que arribem a tenir, perquè no oblidem que la Costa Brava i el Pirineu gironí i en conseqüència la província de Girona és la millor zona geogràfica per disfrutar d'unes vacances.
La combinació és fantàstica, mar, muntanya, tot molt a prop, a tiro de piedra, com es diu.
Gastronomia...
Home, tenim de tot.
Tenim de tot.
És un què. Parlo ara de la inflació i dels preus, és una qüestió que preocupa. Preocupa el sector hostaler tot això?
Per descomptat, com no pot ser d'una altra manera.
Estem parlant de la pujada sobretot de l'energia, ha posat un mínim, m'ho imagino, això va per dies.
I la matèria prima dels menjars també, per descomptat.
Arriba un moment que...
Els recursos humans que també els hem de pujar, perquè és necessari...
Arribarà un moment que els preus, si això continua així, s'hauran de pujar...
Han començat a pujar...
Perquè, clar, és inevitable, això.
Han començat a pujar els preus, el que passa és que s'han de pujar no tot allò que vols, o sigui, pots pujar tot allò que el mercat aguanta,
clar.
Però també l'empresa d'aguantar, perquè sense això, sense una cosa no hi ha l'altra.
Per això preguntava si hi havia certa preocupació davant de tot
això. Molta, i portem molts de mesos ja treballant amb estratègies de com fer-ho, què pujar, què no pujar, tots aquests programes de nova gestió també van variant els preus, un dia trobes un preu depenent de les dels graus d'ocupacions, depenent dels períodes de temporada, depenent de la climatologia, al final estem obligats a professionalitzar-nos molt tant a les empreses com als nostres treballadors.
Enric, hi ha hagut problemes a l'hora de contractar gent? Perquè hi ha hagut un problema, sobretot a hostaleria, de fet, de contractar personal. Deia, no, és que ja no trobem personal després de la pandèmia, no sé què passa, que faltava personal. Hi ha hagut aquest problema també, Lloret?
La veritat és que sí, hi ha hagut aquest problema, és un tema que ens preocupa molt. Sabem que hi ha gent que, bueno, amb la pandèmia, a tots ens ha canviat molt, i a molta gent també li ha creat uns hàbits que li estan costant tornar a treballar, tornar a agafar el ritme, tenir les obligacions de cada dia anar a la feina. I el tema de l'hostaleria, que en contra del que es diu moltes vegades que està mal pagada, jo sempre dic que això és mentida, totalment mentida, però el que sí és cert és que toca treballar quan els demés fan vacances. I això costa molt. Treballar els vespres i els caps de setmana, o el mes d'agost o el mes de juliol, quan tothom està gaudint, això s'ha de portar dintre una mica en l'ADN per voler servir els demés, per voler disfrutar quan veus que els demés disfruten. I això ens queda molta feina per fer.
Home, i treballar, no? Tu pots tenir vacances també al novembre, però en algun moment el sector hosteler farà vacances en algun moment, també, no?
I necessites trobar
clar,
gent...
Clar, no serà l'agost, però igual és el desembre o el novembre.
Però
no?
En el nostre territori, principalment, clar, sí, com sí. Bé dèiem, està tot molt concentrat, i tot i que cada cop intentem desestacionalitzar més quan tenim la gran concentració de públic, perquè aquí, en el nostre país, no es diversifica amb les vacances, que és algo que seria molt necessari, com es fa en altres països europeus.
A França, per exemple.
Tant a les empreses com a les escoles seria molt necessari, i amb la qual això ajudaria a estacionalitzar. Com que no ho tenim això, vol dir que se'ns concentra la gran part de públic, i en conseqüència, quan més necessitat de mà d'obra i de treballadors hi ha és els mesos de juliol i agost, i és quan és més difícil.
Doncs, senyor Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i que gaudeixi d'aquest Dia Internacional del Turisme.
Esperem gaudir junts.
Tant de bo.
Gràcies.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si estás viendo las fotos del verano y estás pensando, tengo que perder peso, ahora es el momento de llamar a Enriqueta.
Sí, con el Plan 1-2-3 conseguirás un abdomen plano, una mejor forma física, adelgazarás rápido y fácil, y si estás harto de dietas estrictas, pásate ya al Plan 1-2-3. No son batidos, sigues comiendo y perderás el peso que tú necesitas.
Es natural, apto para todos, y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña, drenantes, eliminas toxinas, nos deshinchamos y bajamos barriga y 2 kilos.
Semana 2.
Sobres de naranja, pura fibra y prebióticos que regulas tu metabolismo y pierdes ya 3 kilos más.
Y semana 3.
Las cápsulas captagrasas saciantes, pierdes en total de 4 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53. Infórmate, sin gastos de envío y de regalo, el tratamiento detox y el tratamiento de 5 parches adelgazantes de abdomen plano. Gratis con tu plan 1-2-3. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Recuerda que ya estamos de vuelta para perder peso.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué va a pasar en los próximos meses? En fin, sé que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir. Vamos a...
En estos momentos las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen, ¿no? Tener opciones, no encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir. No sé.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y de
De seguida, doncs, continuarem, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant amb la delegada del Govern de la Generalitat, la Laia Canyigaral, sobre la situació del turisme, sobre la intervenció de les administracions, sobretot després de la crisi que hem patit amb la Covid i la que tenim a sobre amb la inflació i preus de l'energia. I de moltes altres coses en parlarem. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.